5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I les tres potes que li donen suport. El Toni Olivella, davant de les màquines i com a jefe suprem, el Marc Pujol ajudant-lo i posant-hi també tota la seva voluntat, i la Goretti Martínez portant tot el tema de les internets i coses d'aquestes, on deixem guardat, després, quan passa la emissió del programa, deixem guardades aquestes píndoles històriques per si les voleu consultar. Però ja sabeu que comencem amb una cançó. I justament quan valoràvem aquesta feina que fa la Goretti de posar les píndoles allà dintre i tot això, vam dir, fixa't, això és com aquella mítica cançó d'estiu que en un moment determinat tots vam, no ens enganyem, tots vam cantar. Us direu quina és, però és clar, si parlem d'una internet que és on es guarden les coses, on es guarden a casa, es guarden en un bagul. Per tant, és lògic que comencem avui la nostra presència aquí amb la Karina i el seu mític El Baúl de los Recuerdos. D'agost de 1921, el dia que a la ciutat italiana de Nàpols mor el tenor Enrico Caruso, el gran tenor, l'immens tenor Enrico Caruso, veureu per què. De fet, ell era d'una família pobra, eren 7 germans, i de petit ja li agradava això, va entrar al cor de la parròquia i als 10 anys es va posar, 10 anys, es va posar a treballar ja amb un taller mecànic i després amb una fàbrica de roba, mentre que al temps lliure doncs, cantava cançons populars i anava, això sì, a classes de Guglielmo Vergine. Va estar 3 anys anant a classe amb ell i bueno, va aprendre tot el que havia d'aprendre de la música. Quan ell anava fent cançons per aquí i per allà, als 22 anys va debutar a Nàpols amb una obra, L'amigo Francesco, de Domenico Morilli, i va començar doncs, a tenir presència en els diferents events teatrals cantats. De fet, el primer paper important que va tenir, el 17 de novembre de 1898, fent el paper de Loris a l'òpera Fedora de Giordano, al Teatre Líric de Milà, o sigui que el noi ja havia sortit de l'ou, diguem-ne, de Nàpols, del sud d'Itàlia, Al mateix lloc, aquest Teatre Líric de Milà, on el 6 de novembre, però ja 4 anys més tard, de 1902, va tenir el seu gran èxit, o el seu primer gran èxit, amb el Maurizio, d'Adriana Lecouvreur, de Francesco Chilea, on va fer el paper, on feia el paper de protagonista. Mentrestant, el noi, doncs, bueno, ja s'havia fet gran, ja tenia d'això, havia mantingut, o mantenia, en aquell moment encara, relacions amb una soprano italiana, Ada Giacchetti, que estava casada amb un productor musical, però que va deixar el productor pel Enrico i li va donar 4 fills, dels quals 2 moriren molt, molt aviat. Però el noi tenia altres ambicions i, a més, tenia un agent, el banquer Pasquale Simonelli, que el va anar promocionant arreu del món. De fet, cal incloure-hi dues actuacions que va fer al Palau del Liceu de Barcelona, de Rigoletto, on només va fer aquestes dues actuacions tota la seva vida, i el fet és que el Pasquale Simonelli el va portar a Nova York, on el 23 de novembre de 1903 va debutar al Metropolitan Opera, a l'Òpera Metropolitana de Nova York, com a duc de Màntua, el Rigoletto, precisament, de Verdi. Èxit absolutament aclaparador, tothom boig per ell, i el 1904 va fer una cosa que va ser decisiva per la seva carrera. Va signar un acord amb una companyia que es deia Victor Talking Machine Company, que era una companyia que es dedicava a fer discos, per enregistrar discos. De fet, ell estarà fins al 1920 lligat a aquesta companyia i gravarà un total de 260 discs, la majoria d'ells de 78 revolucions, i tot això. De fet, fixeu-vos que grava la cançó Matinata el 8 d'abril de 1904. És una cançó de Ruggero Leoncavallo, però que el Ruggero Leoncavallo ja l'ha composat expressament pensant en la gravació, allò, controlant la durada i tal. Però, de tota manera, el seu gran èxit discogràfic serà el Vesti la Juba, dels Pallassi, de Leoncavallo, que serà el primer disc de la història que vendrà, agafeu-se la cadira, 1 milió d'exemplars, i estem parlant de l'any 1904-1905. Naturalment, una persona d'aquest èxit, que actuava als teatres d'òpera, o actua als teatres d'òpera més importants de tot el món, però es reserva el paper de primer tenor del Metropolitan Opera de Nova York durant 16 anys. És a dir, ell és el jefe d'allà dintre. Allà hi representarà fins a unes 60 òperes, sempre acompanyat del baríton Antonio Scotti, que és el seu amic, i també farà actuacions diverses, doncs, a San Francisco, o precisament actua a San Francisco amb Carmen el dia que hi ha el terratrèmol, i l'endemà al matí agafa les cames i s'escapa, perquè s'ha de dir que el gran tenor Enrico Caruso era molt supersticiós. De fet, quan a l'any 1920, en concret a l'11 de desembre de 1920, mentre està fent una representació de l'Elixir d'Amore de Donizetti al Metropolitan de Nova York, té una hemorràgia a final del primer acte, que han de suspendre la representació. Ell, com que és supersticiós, diu que allò és un senyal i que abandonarà el teatre, aquella col·laboració que dèiem de tants anys, de 16 anys, perquè, bueno, allò és un signe, i el 24 de desembre de 1920 ho abandonarà després de representar la Juif de Halevi i havent-hi fet 863 actuacions en aquell teatre. Mentrestant, l'any 18 s'ha casat, tot i l'oposició de la família, amb una jove novaiorquesa d'una família d'abogats i important d'allà, però la veu se li va enfosquint. El que passa que en aquell moment troba el filó de Sud-amèrica, on li arriben a pagar $10,000 per fer una actuació a l'Havana, i evidentment ell ho va mantenint. Però és un gran fumador de cigarretes egípcies, no fa exercici, actua cada 2x3 i presenta una recaiguda de salut a mitjans de 1920 que fa que precisament el 2 d'agost, el dia com avui, de 1921, a Nàpols, amb 48 anys, només 48 anys, mori Enrico Caruso. I ja que hem parlat del Vesti la Juba dei Pallassi, que va vendre, és el primer disc que se'n va vendre 1 milió de còpies, doncs hem volgut recuperar-lo. I per tant, aquí teniu Enrico Caruso, Vesti la Juba. Oh, I'll
5 a la setmana.
3 d'agost de 1907, el dia que a Barcelona s'expedeix la primera matrícula de cotxe amb el número 0001 a un cotxe de la marca Hispano-Suïssa. I, per tant, parlem d'aquesta companyia de la Hispano-Suïssa perquè és allò, jo penso que és una gran desconeguda. És una empresa creada el 1898 pel capità d'artilleria valencià Emilio de la Quadra, que busca, que vol fabricar automòbils a Barcelona amb el nom de la Quadra. A París ha conegut un enginyer suís, Marc Birkig, i el contracte per la seva empresa aquí a Catalunya, on en Birkig dissenya el seu primer motor i de la Quadra farà el seu primer motor de benzina. Però l'empresa no funciona gaire, és un somni d'aquells, i el 1902 passa a mans d'un creditor, Josep Maria Castro, que està associat amb un banquer biguetà de cognom gironès, i que la converteixen en J. Castro en comandita fàbrica Hispano-Suïssa. Suïssa perquè l'enginyer, el Marc Birkig, era suís. També l'empresa aquesta farà fallida, de totes maneres, al cap d'un any, i la recolliran una colla de gent, un grup d'inversors, encapçalats per Damià Mateu, un altre prohom és Francesc Seix, i el propi enginyer, el Marc Birkig. De fet, aquesta empresa, fruit d'això, funda el 14 de juny de 1904 la Hispano-Suïssa d'Automòbiles, per la fabricació, ubicada al carrer Florida Blanca. Damià Mateu, que és un economista també i, bueno, una fortuna, el pare del que serà després alcalde de Barcelona, Miquel Mateu, el Damià Mateu, doncs, farà d'agent comercial i el Birkig serà el que assumirà la direcció tècnica des del primer moment. El mateix 1904 sortirà ja el primer cotxe que el comprarà un client argentí i la marca es presentarà en públic al Saló de l'Automòbil de París, on també llavors, clar, no és ara, va vendre dos automòbils de la seva fabricació. De fet, el 1907, ja l'any en què es matricula el primer cotxe aquest, ja n'havia vengut bastants i llença el primer cotxe de 6 cilindres fabricat a l'estat espanyol. La fàbrica, el 1908, es traslladarà a la Sagrera, a l'actual parc de la Pegaso, on es fabricarà el model més conegut en aquell moment, que es bateja com la Sardina, i que només el primer any ja s'exporta a Rússia, s'exporta a Sud-amèrica i tal. El 1910 sortirà, ells van traient models perquè tenen una doble vessant, la vessant de fabricant de cotxes per la gent i després la vessant de carreres. El 1910 trauran el model Copa Europa en versió carrera, que guanyarà diverses competicions, en especial la Coupe de l'Auto, que es feia a França i que és el primer cotxe de 4 cilindres que la guanya. Amb tot això aconsegueixen un client important, ni més ni menys que Alfons XIII. Alfons XIII els hi encomana que li facin un cotxe i agafen aquest de la Copa Europa, l'adapten per l'ús civil i li fan per ell. El cotxe aquest, evidentment, se'n vendrà més i serà conegut popularment com l'Alfons XIII. De fet, el Damià Mateu demana permís a la Casa Real per utilitzar el nom del rei, li és concedit i, per tant, bueno, el cotxe, els famosos no paren de comprar-se el cotxe Alfons XIII. El 1909 presentaran al Saló de París el primer cotxe amb servofré, una novetat que farà tontollar altres marques com, agafeu-se fort també, General Motors, Rolls-Royce, que al final han de comprar la patent, han de passar per caixa i comprar la patent. Vist tot això, el Mateu i companyia decideixen crear a França una societat, la Societat Francesa Hispano-Suïssa, el 1911, amb seu a Levallois, perquè a Barcelona, a més, comença a haver-hi conflictivitat social, revoltes dels obrers i totes aquestes coses. A més, així està en el cor de la indústria automobilística europea i poden atendre millor el mercat europeu que se'ls hi obre amb totes les ganes, no? El 1914 canvien de seu, se'n van a Bois-Colombes i tenen ja un èxit absolutament espaterrant que fa que els francesos exigeixin a Hispano-Suïssa que passi una prova de 50 hores de funcionament seguit del motor. L'Hispano-Suïssa diu, sí, cap problema, diu, però vostès també, els seus cotxes també. I posen en competició, diguem els dos. Els cotxes francesos peten al cap de 10 hores i, en canvi, els Hispano-Suïssa porten 2 dies i encara funcionen. Clar, naturalment les comandes plouen, però, com que sempre hi ha d'haver un però, entra la Primera Guerra Mundial i França obliga les fàbriques de la Hispano-Suïssa, de Bois-Colombes, a aturar de produir cotxes i a fabricar motors per l'aviació. I durant tota la guerra, doncs, allò van perdent. Aquí creen una filial a Guadalajara i inauguren també instal·lacions metal·lúrgiques a Ripoll, en societat amb la Farga a Casanova, però quan es proclama la Segona República, el rei Alfons XIII s'exilia. Clar, llavors el cotxe de l'Hispano-Suïssa és un símbol de monàrquic i les vendes cauen absolutament empicat. Per acabar-ho d'arreglar, el 1935, mor Damià Mateu i Miquel Mateu es converteix en el nou president, que quan arriba la Guerra Civil està clarament del costat de Franco, cosa que fa que li col·lectivitzin la fàbrica. Acabada la guerra, el recuperarà, naturalment, i a més el nomenarà un alcalde de Barcelona per l'ajuda que ha fet el bàndol franquista, però els cotxes són un producte de luxe i no es venen. Per això, el 1945, l'Institut Nacional d'Indústria comprarà la fàbrica de la Sagrera i posarà allà la fàbrica de camions Pegaso. També la filial francesa es vendrà el 1968 a una aeronàutica i, per tant, Hispano-Suïssa passarà a la història. I com que hem parlat de cotxes mítics, hem parlat de la Sardina, hem parlat de l'Alfons XIII, del Copa Catalunya i tal, hi ha un cotxe que protagonitza tota una pel·lícula de Walt Disney. És aquella del Chitty Chitty Bang Bang i allà hi tenien una cançó que va popularitzar el Dick Van Dyke i que després, doncs, tothom cantava. Aquí teniu, doncs, Chitty Chitty Bang Bang. Chitty bang bang, chitty chitty bang bang, chitty bang bang, chitty chitty bang bang, chitty bang bang, chitty chitty bang bang. Oh, you pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you. And in chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, what we'll do? Near, far, in a motor car, oh, what happy time we'll spend. Bang bang, chitty chitty bang bang, a fine forfendered friend. Bang bang, chitty chitty bang bang.
I'll find four fender trench. Chitty bang bang, chitty chitty bang bang, chitty bang bang, chitty chitty bang bang, chitty bang bang, chitty chitty bang bang. Oh, you pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you. And our chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, loves us too. Near, far, in a motor car, oh, what a happy time we'll spend. Bang bang, chitty chitty bang bang, our fine four fendered friend. Bang bang, chitty chitty bang bang, our fine four fendered friend.
You're sleek as a thoroughbred,
your seats are a feather bed.
We'll turn everybody's head today.
We'll glide on our motor trip
with pride in our ownership,
the envy of all we survey.
Oh, chitty, you chitty, pretty chitty, bang bang, chitty chitty, bang bang, we love you. And chitty and chitty, pretty chitty, bang bang, chitty chitty, bang bang, what we'll do. High chitty, low chitty, everywhere we go, on chitty chitty we depend. Bang bang, chitty chitty, bang bang, our fine four-fendered friend. Bang bang, chitty chitty, bang bang, our fine four-fendered. Chitty chitty, bang bang, chitty chitty, bang bang, fine four-fendered, chitty chitty friend.
4 d'agost de 1936, el dia que el rei grec Jordi II dona plens poders a l'exgeneral Metaxàs, que de fet es proclama dictador i mantindrà la dictadura fins a la seva mort el 1941. Però anem enrere perquè el moment és delicat. És el canvi de segle, comencem el segle XX, Grècia s'ha revoltat contra els turcs, primer tindrà una guerra amb els turcs, vindrà llavors la Primera Guerra Mundial, quan s'acabi la Primera Guerra Mundial Grècia intentarà continuar la guerra amb els turcs, no se n'acabarà de sortir, i enmig de tot això el Metaxàs i el Venizelos, que és el demòcrata, per dir-ho d'alguna manera, el republicà, i el Metaxàs, doncs es aniran barallant. Metaxàs, fixeu-vos que dic que el Venizelos era republicà i el Metaxàs no hi dit res, perquè el Metaxàs era del vent que bufés millor. Ell, de fet, era fill d'un funcionari menor, havia nascut a Ítaca, i va entrar a l'Acadèmia Militar, on es va fer alferes, va passar 2 anys a Corfú i va entrar a l'Escola d'Enginyers Militars. Arriba la Primera Guerra contra Turquia, el 1897, i ell està destinat al quarter general del príncep hereu de Constantí I, que el protegeix, es fa amic seu i, a més, fins i tot la padrina el recomana perquè l'enviïn a l'Acadèmia Militar Prussiana de Berlín a aprendre doncs, a fer la guerra moderna, per dir-ho així. Quan entrat el segle XX, Venizelos ja arriba al poder, el Metaxàs, que és ja ha tornat de Berlín absolutament educat i tot això, és prestigiós, el nomenen assessor militar de Venizelos, i ell, tot i que és partidari del príncep, ell és amic del príncep, que està enfrontat amb el Venizelos perquè els militars volen que a través del rei es controli l'exèrcit i, en canvi, el Venizelos vol que el controli el Parlament, però ell treballa amb el Metaxàs, treballa amb el Venizelos i, bueno, més o menys es van avenint. Però en aquesta guerra balcànica, Metaxàs es posarà al costat del príncep, el destinaran al quarter general del príncep i, per tant, serà un dels artífecs de la capitulació dels turcs, que li regalaran ascensos fins a tinent general i que l'enviaran a Londres com a delegat a negociar el tractat de pau. Quan torna a Grècia, ell és un dels signants de la rendició dels turcs i passa a ser el cap de l'estat major. Ja no depèn del Venizelos. Llavors, ell suposa que, com vol el Venizelos, com que comença la Primera Guerra Mundial, Grècia entri a costat dels aliats. I ell diu que no, la neutralitat, perquè és el que vol el rei, que, en el fons, no hem d'oblidar que està emparentat amb el càiser alemany. El 1917, el rei Jordi II és expulsat per un cop d'estat i el Venizelos és el que es converteix en president i entra a la guerra al costat dels aliats. El Metaxàs l'arresten, s'ha d'exiliar a Còrsega, s'ha d'escapar a Còrsega, d'allà després a Itàlia, igual que el rei, tots fora. A l'any 1920, però, Grècia tornarà al rei, demana que torni el rei, i el rei crida el Metaxàs perquè torni a la política i es retiri de l'exèrcit. De fet, ell es retira com a general de divisió i comença el que podríem dir-ne un règim democràtic que s'acabarà ben aviat, perquè el 13 de setembre de 1922 el general Nicolaus Plastires declararà un cop d'estat, perquè farà un cop d'estat, abolirà la monarquia i deixarà que la cosa funcioni, però apareixerà un altre cop d'estat que fracassa, aquest ja en participació del Metaxàs, que visca el fracàs, ha de fugir altra vegada a Itàlia, d'on tornarà, gràcies a una amnistia, el 6 d'abril de 1924, jurant lleialtat a la República, però per darrere, doncs, intentant que el rei torni, que el rei torni, que el rei torni. De fet, quan el 1926 hi hagi eleccions, el seu partit tindrà un paper relativament important i ell podrà entrar com a membre del govern de coalició d'Alexandros Seimis. Però tornarà al Venizelos i ell haurà de deixar la política temporalment. Però el govern de Venizelos, al final, la República de Venizelos també va fent figa, perd les eleccions de 1932 i el nou govern crida el Metaxàs per fer-lo ministre de l'Interior. Però hi ha un nou cop d'estat, altra vegada el general Plastires aquell, era un contumàs, però aquesta vegada fracassa perquè el ministre de Defensa, el general Georgios Koldilis, aquest derrota el cop d'estat i promet un plebiscit sobre la monarquia i convocar eleccions, que tornaran, la monarquia sortirà per majoria aclaparadora i el Saldaris aquest tornarà a ser president. Un 97% de vots a favor del rei, que naturalment torna, guanya el tron, torna al tron, fa una amnistia, fa retirar el general Condilis i, per tant, li deixa el camí lliure al Metaxàs perquè foti el que més convingui, si l'hi hagi, no? Guanyen les eleccions de 1936, però, com que en aquestes eleccions han entrat al Parlament els comunistes, el rei Jordi II té l'excusa perfecta per, com tal dia com avui, el 4 d'agost de 1936, nomenar Metaxàs primer ministre interí, perquè no s'acaben d'aclarir per formar govern, i li deixa fer el que vulgui. Ell comença suspenent 5 mesos al Parlament i després imposa l'estat d'emergència i comença el període de feixisme grec, que durarà, sota la batuta de Metaxàs, durarà fins al 1941, quan es mori ell i, a més, els alemanys envaeixin Grècia. I ja que hem parlat de Grècia, hi ha una mítica cançó que en grec es diu Tapèdia Topirea, i que direu, bueno, i això què és? I quan us digui el nom, segurament molts, els que ja tinguin una certa edat, diran, ah, sí, és aquella mítica Los Niños del Pireo, que la fem interpretar en grec, hem buscat i rebuscat, però al final ho hem trobat, la Melina Mercuri. Per tant, aquí teniu, en homenatge al Metaxàs, Los Niños del Pireo.
Παράθυρο μου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς θα θέλω να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πώς θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου στα βγω, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Μετά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. λάδι κατερό στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βάρω. Όσο κι αν ψάξω θα βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το πήρε. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά.
D'agost del 1915, el dia que els alemanys, amb l'acusació d'espionatge, detenen la infermera britànica Edith Cavell, que es convertirà en un mite, diguem-ne, del pacifisme. Però no avancem, no avancem aconteixements. Edith Louisa Cavell havia nascut a Swardeston, a Gran Bretanya, el 4 de desembre de 1865. Era filla gran, la filla gran dels quatre fills del vicari Frederick, casat amb la senyora Louisa, i que el 1884 ingressa a la Laurel Court de Peterborough a estudiar per institutriu. De fet, és una noia brillant i ràpidament, només acabada els estudis, ja va marxar cap a Brussel·les el 1890, on estarà 5 anys treballant de dida d'una família prestigiosa, la família François, i haurà de tornar a Anglaterra, malgrat tot, perquè el seu pare està malalt, l'ha de cuidar, i torna, doncs, cap a Anglaterra després d'aquests 5 anys. Fins a 1900, entrant, llavors entra, quan arriba a Anglaterra, entra al Royal London Hospital com a auxiliar d'infermeria i continua ampliant els seus coneixements. Fins al 1907 treballarà a diversos hospitals britànics i el 1907 tornarà a Brussel·les per dirigir la infermera en cap, l'Escola Belga d'Infermeres Diplomades de la ciutat d'Ixelles, un que dirigeix un hospital, que porta un hospital, hospital residència, digueu-li com vulgueu, on hi han 50 estudiants que fan les seves pràctiques, hi ha un institut mèdic quirúrgic i amb dues sales d'operacions i fins i tot hi han habitacions per malalts d'uns 20-30 malalts. Ella ja consolidada doncs, com a una figura formadora d'infermeres, el 1910 impulsarà i començarà a editar la revista d'infermeria L'Infermière, la infermera, i serà formadora de diversos hospitals. Però esclata la Primera Guerra Mundial i, amb motiu d'això, l'escola d'infermeria aquesta on ella treballava, amb tot el que hi havia, passa a dependre de la Creu Roja Belga i amb la funció de tractar els soldats ferits dels exèrcits combatents, sense més, en principi, indiferentment d'un bàndol i l'altre. El 1914, però Brussel·les i Bèlgica, mentre els Països Baixos es mantenen neutrals, Bèlgica és ocupada pels alemanys i la Cavell, a dintre, des d'aquest hospital, diguem-ne, centre de formació, comença a fer una feina de protecció dels soldats britànics i ajudant-los a fugir cap als Països Baixos, que, com deia, són neutrals. També hi amaga soldats belgues, civils belgues que estan en perill, amb l'ajuda de tota la burgesia de Bèlgica, que els hi donen diners, els hi fa papers falsos, els ajuda a fugir i tot això, i, per tant, va fent una feina que ara en diríem, doncs, pacifista. Però al juny de 1915, en plena guerra, es presenten dos homes que diuen que són soldats francesos que volen fugir perquè els han fet allà i que ells no volen, però un d'ells és un agent alemany infiltrat. I, per tant, quan veu com ella pica com una desesperada i el dia 5 d'agost de 1915 es presenta a la policia alemanya, la detenen amb ella, detenen a la comtessa Jeanne de Belleville, detenen la princesa Marie de Croy, totes aquestes que li passaven els calés, no? I van totes, i els recursos, i van totes a la presó de St. Giles, on estaran recloses fins al mes d'octubre. Les altres ho neguen, però la Cavell declara a la policia que sí, que ella ha ajudat a fugir a 60 soldats britànics, a 100 civils francesos i belgues i tot això, i els altres anar apuntant, no? Anar apuntant perquè el 7 i 8 d'octubre d'aquell mateix 1915 es farà el judici. Ella continua declarant que els soldats, fins i tot quan arriben a Londres o quan arriben als Països Baixos li envien cartes agraint-li tot el que fa, i el governador militar de Brussel·les, el general von Sauversbey, aquest ordena que va amb els jutges que s'afanyin a aplicar la pena de mort, especialment amb aquella noia, i amb Bauc, un François Bauc, que és un resistent també que els ajuda molt. De les 27 persones que jutgen, totes seran condemnades, però 5, només 5, seran condemnades a mort el dia 11 d'octubre de 1915. Entre ells, naturalment, la Cabell i algun altre noble d'aquesta. Però, de fet, al final, només seran executats la Cabell i el Bauc, perquè són els dos que destaquen, a les 7 del dematí del dia 12 d'octubre de 1915, amb instruccions dels alemanys de que ràpidament els cadàvers siguin enterrats al costat de la presó. Després de la guerra, quan es tanqui, quan s'acordi l'armistici i tal, el cos serà exhumat, serà portat a Gran Bretanya, li faran un gran servei religiós a l'abadia de Westminster i després la sepultaran a Norwich, amb tots els honors i tal. I la seva figura, a partir d'aquell moment, serà utilitzada com a exemple de la barbàrie alemana, com a junt amb l'enfonsament de Lusitània i tal, per preparar el període d'entreguerres, perquè no oblidem que en l'horitzó hi ha la Segona Guerra Mundial. Però la Edith Cavell quedarà, com sempre, com una imatge de la primera dona que va mostrar els seus valors, diguem-ne, humanitaris en una situació de guerra. I com que la Edith Cavell va morir per les seves idees, va morir convençuda de que havia de fer el que havia fet, hi ha una cançó del George Brassens que, amb un to irònic, qüestiona una mica això, morir per les idees. Jo no us l'he volguda posar en francès perquè no tothom domina aquest idioma, però el Marc Garcia, un cantant català, la va traduir en el seu moment d'una manera que jo crec que és molt fidel i la va cantar amb la nostra llengua. Per tant, us deixarem ara amb Morir per les idees, de Marc Garcia.
Morir per les idees, la idea no és dolenta. Jo gairebé que moro per no haver-la tingut. Perquè els que la tenien, multitud virulenta, udolant de la mort, em van caure al damunt. Com que m'han convençut, la meva musa atenta, abjurant dels errors, ara els hi fa costat. Però amb un bri de prudència, digué puntualitzant, morim per les idees, d'acord, però de mort lenta. D'acord, però de mort lenta. Jutgen que no existeix cap perill d'avorrir-nos. Anem a l'altre món, dolçament passejant. Que si forcem el pas, correm risc de morir-nos per una idea que no valgui l'endemà. No hi ha cosa més acre, cap cosa més cruenta, que quan ens cridi Déu vinguem a constatar que al defensar una idea ens vam equivocar. Morim per les idees, d'acord, però de mort lenta. D'acord, però de mort lenta. Tots els xerraires que prediquen el martiri fan l'orni molt sovint i es queden aquí a baix. Morir per les idees, sempre hi haurà qui ho digui, fent del crit el seu lema, d'això no se n'estan. Però tot arreu se'n sap, de més d'un que rebenta els records establerts de la longevitat. Entenc que deuen dir-se en cercles reservats. Morim per les idees, d'acord, però de mort lenta. D'acord, però de mort lenta. Idees que reclamen el famós sacrifici. Les sectes més diverses en tenen un grapat. Però una qüestió s'imposa, entre els martirs novicis, per quina, doncs, de tantes l'hauríem d'adinyar. Totes elles s'assemblen i en això es fonamenta el savi quan escolta els tambors retronar. Per recular de cop, treure el peu del fossar, morim per les idees, d'acord, però de mort lenta. D'acord, però de mort lenta. Si almenys fos suficient amb unes hecatombes perquè tot s'arreglés i el món es corregís, amb les revolucions, milers de caps que tomben, ja hauríem convertit la terra en paradís. Però no arriba el moment i la gent s'impacienta, els déus assedegats no es poden sadollar. La mort amb mort no es frena, doncs torna a començar. Morim per les idees, d'acord, però de mort lenta. D'acord, però de mort lenta. Jo us dic, o agitadors, o apòstols respectables, moriu, doncs, els primers que us cedirem el pas. Però pel que més vulgueu, deixeu en pau els altres. La vida és per a molts l'únic luxe que hi ha. La mort ja és eficaç quan la d'allà enlluenta, i no cal que l'atiem donant-li més treballs. Prou de danses macabres a sobre els cadafalls. Morim per les idees, d'acord, però de mort lenta. D'acord, però de mort lenta.
Sis d'agost de 1896, el dia que França s'annexiona definitivament Madagascar, declarant-la oficialment colònia francesa. Però Madagascar, ja sabeu, és aquella gran illa, aquella immensa illa que hi ha a la banda est d'Àfrica, de baix d'Àfrica, davant de Moçambic, davant d'Etiòpia, però allò era una illa curiosament abandonada. No, allà sembla que la humanitat no hi havia arribat. De fet, els primers assentaments són del segle IV, probablement, i van venir probablement també d'Indonèsia. Per què diem això? Doncs perquè la població autòctona d'allà té uns trets lleugerament asiàtics, i allà hi trobem alguns animals que s'ha vist que van arribar, com el zebú, que van arribar a partir d'un determinat moment, a partir d'aquest segle IV. Després, naturalment, també hi ha hagut altres migracions cap a la illa. Gent bantú del continent que passava a la illa i que es van integrar dintre de la població local. Però, bueno, això va mantenir allà un nucli poblacional amb poca gent, i a l'edat mitjana van arribar-hi els primers comerciants perses i cap a l'any 1000 els àrabs, que amb la seva estada van convertir tota la part nord de la illa a l'islamisme. Quan comença l'expansió colonial europea, el segle XVI i XVII, doncs Portugal, Espanya, Regne Unit o Gran Bretanya, vaja, i França, intenten instal·lar-s'hi. Però els habitants de la illa s'han reunit, han sigut capaços de crear el regne d'Imerina i planten cara, i per tant aquests intents de colonització fracassen. Ells estan a la part interior, viuen al centre de la illa, i quan algú hi entra, doncs van allà i li foten canya. Però això no els lliurarà de patir la xacra del comerç d'esclaus. De fet, al Perú, sense anar més lluny, hi ha comunitats que reconeixen el seu origen a partir de Madagascar. Bueno, però finalment els francesos, que són els que més insisteixen, arriben a construir bases comercials a la costa, posant-se mínimament d'acord amb els nadius, amb el rei, concretament amb el rei Radama I, que, bueno, quan arriben les guerres napoleòniques es decanta més aviat pels britànics, que arriben i li donen més coses, i a més entrenen els nadius amb les armes modernes i tot això. Però Quan mora el Radama primer, els tradicionals, els tradicionalistes, comencen a perseguir els britànics. Més tard, quan regni Radama II, s'introduiran una sèrie de reformes que obriran Madagascar al contracte amb França i Gran Bretanya. Començarà a haver-hi comerç d'espècies i d'altres coses, però els sectors més tradicionalistes no li perdonaran això amb el rei, amb aquest, el Radama II, i el mataran. Per això, al final, França diu, bueno, ja està bé de diplomàcia, jo aquí envio les tropes, i envia tropes, el 1895 envaeixen la illa, derroten a la successora, la reina Renabalona, ai, els noms, la reina Renabalona III, que s'ha d'exiliar de la illa, i ells, com dèiem, el 6 d'agost de 1896, creen un mandat militar francès declarant Madagascar colònia francesa. França aconsegueix mantenir relativament la pau perquè té problemes amb organitzacions nacionalistes secretes, però manté l'ordre. Un ordre que es perdrà, de tota manera, el 1942, quan, amb motiu de la Segona Guerra Mundial, els britànics ocupin la illa per impedir que Japó utilitzi els ports per atacar Occident i totes aquestes coses. Quan avança més la guerra, els britànics tornen la illa de Madagascar a la França lliure i el 1946 deixarà de ser colònia i passarà a ser un territori d'ultramar. Però ja ha nascut la febre nacionalista, per dir-ho així, independentista, i el 1947 esclata una revolta que obliga França a convocar eleccions, unes eleccions que guanyaran els independentistes moderats. I així, el 1960, Madagascar s'independitzarà de França implantant una república governada per Philibert Tsiranana, que és el del Partit Socialdemòcrata. Però el 1975 hi haurà un cop d'estat militar que posarà el govern en mans de Didier Ratsiraka, que és un militar que governarà amb mà de ferro fins que el 1992 la pressió obligui a la dictadura d'aquest senyor, del Ratsiraka aquest, a designar un govern de transició cap a la democràcia. Ell mateix és derrotat a les eleccions presidencials de 1993, però es dona la casualitat que, com que fan eleccions presidencials i legislatives, ell guanya les eleccions legislatives. I ja tenim Albert Safi, que és el que guanya les eleccions presidencials, i ell, des del Parlament, enfrontats, un es destitueix amb l'altre i al final troben un camí del mig, pugen a un intermediari, Norbert Ratsionana, que serà el que aguantarà fins al 1997, quan el Ratsiraka aquest ja perdi els nervis i torni al poder, gràcies a unes eleccions naturalment amanyades, com ho estaran les del 2001, quan s'enfrontarà amb l'alcalde d'Antananarivo, la capital, i hi haurà una situació de preguerra que la comunitat mundial aconseguirà aturar, posant de primer ministre o de jefe de tot plegat el Ravalomanana i enviant el Ratsiraka aquest a l'exili. Suïssa, Estats Units i Noruega reconeixeran el govern, diguem-ne, de Madagascar. França ho farà a principis de juliol i tot acabarà de la millor manera possible, encara que el 2009 torni a haver-hi un altre cop d'estat. I com que hem parlat de Madagascar, jo pensava que no hi hauria cap cançó que en parlés, però sí, en un moment determinat, un cantautor basc, el Kepa Junquera, va fer una cançó, no precisament dedicada a Madagascar, però on surt Madagascar, que porta per títol Del Hierro a Madagascar. I fent l'assemblea pertinent amb el Toni Olivella, amb el Marc Pujol i la Goretti Martínez i un servidor, en Francesc Morgades, qui us ha parlat, doncs vam decidir tancar amb aquesta cançó Del Hierro a Madagascar amb Kepa Junquera. Però abans, deixeu-me que us emplaci per la setmana vinent, on tornarà el 5 a la setmana, on tornarem a posar 5 efemèrides damunt la taula i intentarem que la gent entengui una mica més aquesta història d'aquest món que de vegades, com deia el Serrat, sembla que està ben girat. Però de moment deixem-ho amb Kepa Junquera, Del Hierro a Madagascar. Fins la setmana vinent.
Una lengua común, un idioma mestizo, un sonido de arena y de fondo del mar, una sola canción para dar a los hijos, aquellos que han partido, que vienen y van, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Casa de todos, una mezcla de lluvia y mañanas de sol, una sola canción porque nadie esté solo, el verbo compartido en racimos de voz, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la sierra.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.